L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, llevat dins la pasta. Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel ideat i produït per la Pastoral Obrera de Catalunya.
Bona tarda, benvingudes i benvinguts a un nou programa del Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel que pretén aprofundir en la realitat del món del treball que vivim, una realitat que interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. Aquest programa el podeu escoltar tots els divendres a 6:15 de la tarda i també tots els dissabtes a 6:00 de la tarda. A banda, també el podeu trobar a la secció Ràdio a la carta del web radioestel.cat i també a la plataforma iVox. A la comarca d'Osona es concentra bona part de la indústria càrnia que s'ocupa del seu processament a Catalunya. En aquest sector, el dels escorxadors, amb majoria de treballadors immigrants, les condicions laborals són precàries per part d'una patronal que aprofita totes les escletxes que li facilita la llei. Per exemple, pervertint la naturalesa del fet cooperatiu i incorporant aquests treballadors com a socis cooperativistes d'empreses que no tenen tal comportament. Avui, al Llevat dins la pasta, hem convidat la Montse Castanyer, sindicalista, presidenta del comitè d'empresa a Esfosa i representant d'aquest col·lectiu que s'ha agrupat en la plataforma Càrnies en Lluita. La Montse va començar a treballar en aquest sector amb només 11 anys i, per tant, ha vist la transformació profunda que ha patit. Bona tarda i moltes gràcies, Montse, per acompanyar-nos i acostar-nos a la realitat dels treballadors del sector carni.
Bona tarda i gràcies a vosaltres per convidar-me.
Montse, situa'ns una mica la indústria càrnia en el conjunt de l'activitat econòmica del país. Quin import significa el sector porcí o a quants treballadors s'ocupa?
Bé, ocupa, si és de tot el país, a milers de treballadors amb unes condicions infrahumanes, malgrat que hem arreglat molta cosa, però encara falta molt per arreglar. I, segons diuen, és el més important per donar l'economia al país, no? Però, clar, amb la precarietat laboral que hi ha, no m'estranya que doni beneficis.
Hi ha concentració empresarial en el sector càrnic?
Perdó?
Hi ha concentració empresarial de poques empreses que estan allà?
Sí, n'hi ha poques, totes, i són pràcticament majoria totes les grans. Tarradellas, Costa Food, Pinsos Baucells, totes aquestes macroempreses són les que realment maneguen la truita, no?
I, de fet, el sector porcí en representa, o va representar el 2018, el 3% del producte interior brut català, oi?
Sí, del PIB, sí. Hem de veure com tenen el personal, també, i les contaminacions que hi han de purins. És una màfia, parlant amb plata, és una màfia.
Penses que és un model econòmic sostenible?
No. S'estan carregant la pagesia, s'estan carregant les granges petites, ho estan carregant tot. S'estan carregant el medi ambient, s'ho estan carregant tot. Jo penso que hauria de funcionar d'una altra manera.
Per què creus que aquestes empreses del sector càrnic adopten la forma de cooperativa?
Bueno, perquè és una manera de fer diners, és una manera de tenir el treballador agafat, diguem, no vull dir cap paraulot, agafat per les mans, no? Collat. És una manera de que després, a l'hora de la veritat, quan els volen fer fora, els fan fora, no tenen dret a l'atur, no tenen dret a res, els hi cobren els materials, els hi cobren tot. Vull dir, i sous superbaixos. Ara, des que hi va haver la nova llei de cooperatives, gràcies a Càrnies en Lluita, els treballadors i la CUP i, bueno, diverses ens van moure, doncs ha millorat una mica, però no obstant, busquen altres vies per poder seguir fent la seva. I la llei, per desgràcia, els empara, no?
Perquè penses que és un frau de llei? Això comentaven al començament, de que els treballadors d'aquest sector els fan que siguin cooperativistes.
I tant que és un frau de llei. Bueno, nosaltres ja ho hem demostrat moltes vegades. El que passa que, bueno, aquestes grans macroempreses, doncs jo no sé com s'ho fan, però sempre acaben sortint-se amb la seva. Mm-hmm. Aquell problema i de tot això i la precarietat la tenen els treballadors i les treballadores. A part que la majoria són nouvinguts i nouvingudes i tenen por de denunciar, hi ha molta por. Mm. Tenen por de denunciar per no perdre la feina, l'empresa els diu que si fan això van al carrer i clar, després no tenen dret a res.
Quines són les condicions de treball que podem trobar en aquest sector? La quantitat d'hores, si hi ha descansos, més o menys quina retribució pot haver-hi?
Ara han millorat molt, però tot i així s'ha millorat molt, parlant de la lluita, però tot i així encara hi ha empreses que estan fent 15 i 18 hores per un sou de 1.000 euros. No els hi paguen hores, hi ha una precarietat brutal.
I pel que fa a riscos laborals, com està el tema?
Molts els tapen, o sigui que et fas mal a qualsevol empresa i per una que es mig cuidi, et tenien el metge de capçalera per qüestió de no tenir sancions. Però n'hi ha molts de riscos laborals, molts. O sigui que d'accident n'hi ha molts. I els riscos laborals són els mínims.
És a dir, que en aquest cas les empreses que diguem que estaríem en aquest sector, que comentaves abans que hi ha unes poques, s'aprofiten també de la situació dels treballadors, no? També. Ja. Suposo que molts, si són nouvinguts, com que desconeixen l'idioma, ja no diguem dels drets, no? Que poden tenir coneixement o no.
Sí, sí, no abusen un pilot. A més, no coneixen l'idioma, la majoria no el parla i, per tant, no saben que tenen drets, tot i que, jo tinc la sort de que aquests nouvinguts o nouvingudes em van trucant i els hi vas explicant. Però hi ha la por de les amenaces de les empreses, saps?
Mm-hmm. I penses que hi ha, en aquest col·lectiu tan precaritzat, consciència de classe?
No, pobrets, no saben ni el que és. Mm. De fet, hem de veure que nosaltres, les que som d'aquí, la majoria ja no té consciència de classe, perquè aquests grans sindicats de la vergonya, aquests sindicats grocs, que són UGT i comissions, que prometen molt, però la de la veritat no fan res. La de la veritat són patronal, perquè bé, cobren de l'Estat. Per cada delegat que tenen, cobren una subvenció i cobrant subvencions a l'Estat, no aniran mai amb la classe treballadora. Tot i que des de baix de tot ja hi ha gent que vol treballar, però des de la cúpula no els hi deixen fer. Llavors, aquests grans sindicats s'han carregat el sindicalisme i s'ho han carregat tot s'ho han carregat. I llavors s'han carregat la consciència de classe també.
I llavors, estan els treballadors, s'organitzen d'alguna manera? S'ha fet algun tipus de protesta, alguna vaga, o impera la por, sí, com comentaves?
Ara fa 5 anys, cap a 6, nosaltres vam fer la primera vaga en el món càrnic amb 40 anys. El sindicat COS, doncs, la vam muntar i la vam fer, i va ser tot un èxit. La veritat és que van entrar pocs treballadors a treballar i el segon dia ja no treballava ningú, va ser tot un èxit. Després en el sindicat, en els membres del comitè de la COS, se'ns va sancionar 6 mesos sense sou i feina i ara vam fer una campada allà davant i ho hem anat guanyant tot, perquè la vaga era legal. Continuem mobilitzant els treballadors, els anem conscienciant de que són classe treballadora i que han de tenir consciència de classe i que s'ha de lluitar. que s'ha de lluitar, però s'ha de lluitar en grup. Un de sol no pot fer res. Mm-hmm. Però si som colla... I llavors, bueno, la manera d'empoderar-ho, ja vaig treure un crit de guerra, que és pits i collons, homes i dones plegats, i això els empodera molt, eh? Mm-hmm.
I què us diuen des de, per exemple, des de la Federació de Cooperatives de Treball davant la situació d'aquest col·lectiu?
Bueno, doncs han estat a favor nostre. Mm. Sí, sí, la veritat és que en el seu moment ens van apoyar en tot. Cada la nova llei de cooperatives... A més que això amb ells també els perjudica. Mm. Això amb ells també els perjudica. Perquè sents parlar de cooperatives, quan realment hi ha cooperatives que funcionen superbé, que tenen, que tots són cooperativistes, i es fan assemblees i es fa tot, això que fan aquestes macroempreses, això també els perjudica amb ells.
I l'administració, què us diu?
Bueno, l'administració ha fet el que bonament ha pogut o han volgut, perquè bé, és veritat que com va una inspecció amb un escorxador, t'entren els encarregats, t'entra el gerent, t'entra tothom allà dintre i et diu ve una inspecció, s'ha de fer així, s'ha de fer així. Baixen la cadena, quan de normal va a 900, 900 i pico, doncs potser te la baixen a 600. Saps què vull dir? I sempre hi ha una persona allà perquè cap treballador pugui parlar amb l'inspector. I si parles amb l'inspector hi ha un encarregat a davant, és evident. Però la majoria ja estan amanyades.
I com es pot corregir aquesta situació?
Pues d'entrada, quan hi ha d'haver una inspecció en una empresa, sigui escorxador, sigui el que sigui, l'empresa no ho ha de saber. S'haurien de presentar sense dir res. Jo penso que és una de les solucions que s'hauria de fer, perquè què passa? Si els avisen de que hi va l'inspecció, l'empresa ja es cuida de que tot rulli l'estona que hi sigui aquestes persones.
Recordem que estem escoltant el programa Llevat dins la pasta a Ràdio Estel i avui estem entrevistant a la Montse Castanyer, que és sindicalista i activista a Càrnies en Lluita. Què esteu reivindicant des de Càrnies en Lluita? Quines complicitats heu trobat en altres col·lectius obrers o en la societat civil?
Pues mira, hem estat de molta sort. La gent amb Càrnies en Lluita col·labora pels drets que ens han pres, que volem recuperar. Els nostres pares i els nostres avis varen recuperar uns drets que ens han perdut tot, no? Hi ha altres col·lectius, el tema racisme, el tema de l'habitatge... És que toquem una mica tot pel fet de que hi ha gent molt vulnerable que per no tenir un plat a taula, no? I llavors, bueno, el que intentem fer, malgrat sigui de Càrnies, doncs és ajudar una mica a tothom, no? A les famílies més vulnerables. Vull dir, ho toquem una mica tot.
I llavors, en quins col·lectius us heu pogut relacionar? O, clar, abans m'estaves comentant que altres sindicats potser no estan gaire al cas, no? Però en altres entitats o entre la societat?
Sí, entre la societat tot va molt bé. O sigui que tenim molt recolzament de les persones del carrer, no? I també, però, com t'estic dient, amb la PA, amb altres sindicats, com pot ser la lluita internacionalista, bueno, altres sindicats, i tenim molt bon rotllo amb els que jo no tinc bon rotllo ni el podré tenir mai, és amb aquests grans sindicats grocs de la vergonya, com jo he dit, perquè ens han traicionat a la classe obrera. I una persona el que ha de fer és lluitar. Si realment se sent treballadora i és conscient de la classe que té, que ells diuen que són conscients de que són classe treballadora, lluiteu per la classe treballadora. No lluiteu per la gent que us està donant pasta per passar de tot. No lluiteu per la patronal, han de lluitar per la classe treballadora. Per tant, a mi aquests sindicats m'han defraudat molt perquè han fet perdre la lluita, la classe de ser treballadora, però sí que hi ha altres sindicats, és que ara no recordo en aquests moments
No, no et preocupis, no, no cal tampoc que en comentis,
hi ha
però...
molts sindicats que estan lluitant, igual que la COS, pels drets de la classe treballadora. El que passa que ens és molt difícil, perquè tampoc som sindicats majoritaris, llavors no ens volen a les taules de negociacions, no se'ns permet molta cosa, però bueno, malgrat això, seguim lluitant i seguim empoderant a la classe treballadora, que és el que ens toca fer. Jo quan em vaig posar en la lluita ja fa uns quants anys, el meu objectiu és lluitar per al futur de... Jo tinc 59 anys, jo el que em pugui quedar de treballar seguiria treballant i lluitant, però és que ja no és lluitar per nosaltres, és lluitar per al futur d'aquest jovent que puja, que no tenen futur, no tenen cap futur. A més, el govern posa les jubilacions cada cop més altes, més complicades. El que no puc entendre és com volen que la gent... Bueno, hi ha feines que sí que es poden jubilar abans, però, per exemple, un matadero, una persona amb 67 anys no hi pot treballar, no? I llavors, si jubilem molt tard, aquest jovent no té futur a l'hora de treballar. Llavors, quan un jove es vol posar a treballar, li demanen experiència. Si no ha treballat mai, quina experiència volen que agafi, no? Llavors, del que es tracta és de lluitar ja no només per nosaltres, sinó pel futur del jovent que puja, no?
Montse, hem vist que amb només 11 anys vas haver de deixar els estudis i ja vas començar a treballar en aquest sector per necessitats familiars. Ara, com comentaves, tens 59. Per quines etapes diries que has passat en aquesta feina? Amb un parèntesi que em sembla que vas estar 10 anys en un bar teu.
Mai no he passat tot tipus d'experiències, no? Bones, dolentes, bones, menys que de dolentes. Allà tallava, ja et feien anar a caminar. Jo em vaig tallar un dit i em van fer anar sola a les 6 del matí, et parlo de molts anys, ja 30 anys enrere, caminant a l'hospital amb el dit penjant. Vull dir que he vist de tot, he vist de tot i més. És que amb tants anys de treballar a les càrniques he vist accidents molt greus, he vist que cada cop s'ha de... hi ha més precarietat laboral que fins i tot abans, anys enrere. He vist de tot, he vist de tot.
Quins sacrificis has hagut de fer?
Pues, bueno, per treballar 20 hores seguides i aguantar, pues, dopar-me, com dic jo, no? Amb fetes amb Coca-Cola, aspirines amb Coca-Cola, que em podia haver costat la vida, no sé, però, bueno, aguantar 20 hores, 21, no tenia cotxe, havia d'agafar el tren, l'autobús, se m'escapava, arribar a casa, no dormir, tornar a treballar, no? Sacrificis molt, molt, molt grans. Ja m'he pujat dues nenes petites sola i haver-les, tenir una canguro i haver-li de dir la canguro, doncs vine abans perquè jo haig de marxar, o fins i tot, pobreta, aquella nena no podia marxar perquè jo arribava a casa i havia de tornar a marxar. Molts dies sense dormir, moltes hores treballant per poder sobreviure. Si no et deien aquí, la porta és molt gran.
Sí, però déu-n'hi-do, 20 hores al dia és una barbaritat, no?
Una barbaritat. T'estic dient que m'he dopat molt. Amb fetes. Que, bueno, he estat de sort, no m'ha costat la vida, però m'hi podia haver costat.
Saps de molta gent que sí que li ha costat la vida de treballar en aquest sector.
Hi ha gent que li ha costat la vida en aquest sector fent la bestiesa que jo he fet, perquè és una bestiesa. Però, bueno, a vegades la necessitat i la por t'obliguen a fer coses que potser no faries mai, però que en aquell moment les has de fer. Perquè quan jo, per exemple, tinc dues nenes petites i em deien si no t'està bé, tens una porta de 25 metres, doncs què havies de fer, no? Aguantar i callar.
Per qui t'has sentit recolzada? Qui t'ha donat suport durant tota aquesta trajectòria?
Ningú. Fins i tot ni quan vaig començar la lluita es fossa, ningú em donava suport, cap treballador. Tenien por i ningú em donava suport. Vaig buscar un advocat, el senyor Iborra, Antoni Iborra, que és el nostre advocat de Càrnies en Lluita, i sense cap ànim de lucre sempre em va donar recolzament a l'hora de la vaga, és qui em va portar el sindicat COS i és qui sempre ens ha donat recolzament i amb qui, bueno, junt amb el sindicat. Després sí, després quan ja vam veure que per exemple, allà es fossa, no se'ns pagava hores, se'ns treien dies de festa, no se'ns donava vacances, per tot el que es va començar la lluita, doncs després els treballadors ja van anar venint. Però en principi mai he tingut recolzament, mai. Ara tinc recolzament de tanta i tanta gent que no es poden dir noms ni es poden dir... jo què sé, com ho deies tu abans, plataformes, perquè tothom ens dona recolzament. Fins i tot la gent del carrer, no? Veu que lluites per un... i fas un sacrifici molt gran per tota la classe treballadora. A mi em van oferir 600.000 euros per deixar la lluita. Però, noi, la meva dignitat no té preu.
Montse, què t'ajuda a sostenir-te?
Bueno, m'ajuda... Com veig els meus nets, jo tinc 4 nets meravellosos i dues filles meravelloses, i jo vull un futur, no només pels meus nets, futur per tota la joventut. Però els meus nets, tinc una neta amb 16 anys que sempre em diu que orgullosa està de mi, i de fet ja li estic deixant un llegat, que és la lluita, no? Ella l'any passat va agafar drets laborals i drets socials i va treure un 10. I diu que li van dir que em felicitessin per la feina feta. I això val 600.000 euros i això és per mi un orgull molt gran perquè jo ja estic deixant un llegat, que és la lluita.
Doncs moltes gràcies, Montse Castanyer, pel teu testimoni, sindicalista i activista a Càrnies en lluita i endavant amb la lluita.
No, jo si em deixes dir 4 paraules...
Breument, si pot ser...
Molt breu. Jo només dic que si tenen molta precarietat laboral, que busquin el sindicat COS, que busquin Càrnies en lluita i que els ajudarem. Que s'ha de denunciar que prou accidents i prou precarietat. Que la lluita entre totes és més fàcil que una persona sola. I que endavant i que hem de lluitar per, ja no per nosaltres, pel futur del jovent que puja. Gràcies.
Doncs moltes gràcies, Montse, i bona tarda.
Altres. Un petonàs.
Llevat dins la pasta, un espai de Ràdio Estel per conèixer millor el món del treball i la doctrina social de l'Església.
Avui, en comptes de llegir-vos un text de la doctrina social de l'Església, us presentem un llibre, Cosechas, relatos de mucha gente pequeña, de Gustavo Duch i publicat a Polen Edicions. Es llegeix al propi autor un fragment.
El relato de Mark conmocionó a todas las personas reunidas un día de julio del 2017. Como trabajador en un matadero de cerdos, habló de quienes le contratan, que no es la propia empresa, sino oscuras entidades de trabajo temporal que no le aseguran ni la mínima cobertura sanitaria necesaria, pues manejando cuchillos a la velocidad de muchos cerdos por minuto, los accidentes, amputaciones y heridas son muy habituales. Para alcanzar un salario de miseria, nos explicó que el horario se alarga hasta más de 16 horas y sin apenas descanso, los riesgos de lesiones aumentan proporcionalmente con una maldita exactitud. Mark cuenta muchas más cosas tremendas, como que se acaban orinando encima al no poder tomar ni una pausa en ese ritmo frenético de faenado, o como que la palabra huelga es sinónimo de despido, pero todo lo resume en una frase. Nos tratan peor que a los cerdos que descuartizamos. Mar trabaja en un matadero a pocos kilómetros de Barcelona, eslabón central en la cadena de la industria cárnica, joya de la corona de la economía catalana, española y europea. En busca del sueño europeo, Marc viajó 6.000 kilómetros a pie, la distancia que separa Barcelona de Accra, la capital de Ghana, junto al Golfo de Guinea.
Fins aquí, Llevat dins la pasta, un programa impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Us han acompanyat a les vies del so en Toni Huguet i a la conducció del programa Àngela Rodríguez. Us agraïm la vostra atenció i us esperem a la sintonia de Ràdio Estel el proper divendres a 6:45 de la tarda o bé dissabte a 6:00 de la tarda. Fins llavors, bon cap de setmana.